भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
हाला लेंगल,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुआ और कुल्तुरा,
लोगा और सकाफा,
भाषा
ते विरसा.
Moltes gràcies, Sònia, i moltes gràcies, Oriol, per l'entrega en la interpretació de la funció This is not here, reimagine Yoko Ono, i a la Casa Elizalde per cedir-nos l'espai i ajudar-nos a fer-ho possible. A continuació, us convidem a participar d'un espai de diàleg amb la Sònia Massuda per poder conèixer de primera mà el procés de creació de l'obra i les motivacions que van portar la Sònia a passar a l'acció com a una actriu que decideix escriure i dirigir del que vol parlar. Comptem amb una molt bona oportunitat per escoltar els debats que tenim sobre la taula entorn a com els creadors i artistes racialitzats es fan visibles en els mitjans culturals. I una pregunta important a fer-nos seria: quin lloc ocupa la diversitat ètnica i racial en l'àmbit cultural?
Hola, què tal? Com esteu? Algú vol dir alguna cosa així d'entrada? Bueno, doncs com ha dit l'Aixa, això és un espai de diàleg, llavors jo us aniré explicant com una mica tot aquest procés de creació com ha anat, d'on és l'obra, i també parlarem de racisme en les arts escèniques. Si en algun moment voleu dir alguna cosa, aixequeu la mà directament i parlem, vull dir, com si fos un sopar d'amics i amigues. Doncs bé, com ha dit l'Aixa, jo sóc actriu i aquesta obra neix per una banda de la necessitat de fer teatre, perquè és una feina molt bonica i tenia moltes ganes de fer un projecte propi i de veure què passava si volia estar en tot el procés de creació, de fer alguna cosa on no em donessin un text i una direcció, sinó a veure què passa si ho creo jo amb un equip increïble que està allà dalt i que, bueno, un aplaudiment. Allà dalt i aquí, per aquí també. I per altra banda, neix de la necessitat de parlar de racisme, i més concretament de racisme cap a les persones asiàtico-descendents, ja que sí que sentia que els pocs cops que es parlava de racisme era cap a persones afrodescendents, els pocs cops que es parlava, i llavors més concretament de racisme a les persones asiàtico-descendents dins del món cultural, perquè crec que moltes vegades ens tirem floretes, que està molt bé, de ser com un món superliberal i superobertament, i per experiència pròpia ha sigut com el terreny on de manera més agressiva i més directa he sentit el racisme. Llavors, perquè també penso que abans de, diguéssim, com criticar fora, no?, com de parlar d'Amèrica, del racisme que hi ha a Amèrica o en altres àmbits o de certs partits polítics, com m'agrada fer com autocrítica i parlar, vale, però la professió a la que jo em dedico, com estem? I volia parlar d'això. Bueno, voleu dir alguna cosa?
Si algú vol compartir alguna, perdona, impressió, sensació, comentari, ara és el moment per anar trencant el gel. Aquí tinc el micro.
Sí.
A més, dona.
Exacte, sí, sí.
Clar, que és un plus,
sí, sí,
en tots els sentits. El que passa que a mi em sorprèn molt, amb un jove que ets, que encara et trobi gent, diguem, que amb això és del mai no seràs una noia catalana o no representaràs, a mi m'has deixat petrificada. Realment em pensava que la societat havia evolucionat molt més, no?
Sí.
Vull dir, simplement sí, sí, era això, sí?
Sí, sí. I també vull dir que aquests comentaris venen de gent de totes les edats, perquè ojalà vinguessin només de gent, no sé, de 80 anys, que dius, bueno, val, no sé què, no sé quants... Però aquí hi ha comentaris de gent de 30, també. Llavors, com és un toque d'atenció de dir, no ens pensem que ara ja les noves generacions... No, o sigui, si no s'actua, seguiran igual i això. També dic que aquesta obra està escrita abans de l'assassinat de George Floyd, que, bueno, com totes sabem, a partir d'aquell moment sí que va haver-hi, almenys a les xarxes socials i de cara a la galeria, sí que hi ha hagut com més xarxes sobre racisme i tal. Almenys de cara a la galeria sí que s'ha fet. De fet, algunes persones d'aquí van fer molt de cara a la galeria i jo ho estava mirant i era com, oh, que curiós. Això, com que aquesta obra està escrita abans de tot això, quan jo sentia que realment ningú estava obrint aquest meló i... i ningú estava parlant d'aquest tema. Com en el procés de creació, jo no coneixia Yoko, això és veritat, només coneixia pues, la imatge aquesta del crit, cridant al MoMA, i a mi personalment m'incomodava, deia, ostres, allà una dona cridant, com, què vol dir, això és art, no és art? I sí que sabia el rumor aquest de que havia separat els Beatles, i llavors vaig investigar, jo ja sospitava que evidentment no els havia separat els Beatles. Quanta gent d'aquí coneixia Yoko per alguna cosa més que no fos aquest rumor o el crit del MoMA? 3 persones, 4. Vale.
Bueno, jo sóc Beatlemaníac, el que passa és que, clar, i tinc molt clar que els Beatles estaven cansats del seu producte. O sigui, la Yoko no va influir gens. El que passa és que era una dona que es va penjar molt del Lennon i tot plegat. I era una persona que no caia gens bé, perquè no era l'arquetip de la dona guapa com la Patti Boyd o com la Linda McCartney, tampoc és que sigui espectacular, és una mala artista, és una artista molt patètica, pobra, si veieu vídeos de la Linda McCartney, sap greu perquè va morir de càncer, però quan se la veu actua molt malament, pobra, la Yoko Ono. Jo crec que el més bèstia de tot és el Yes. O sigui, això del Yes, el Lennon el va capgirar. I la vida de tots dos és truculenta, una dalt i l'altra baix, o sigui, que és un up and down. I jo penso que la Yoko Ono ha sigut fidel als seus principis sempre.
Sí.
I mai va fer res per desfer els Beatles. És més, estava sempre allà.
Sí, totalment. I a part d'una qüestió racial i de que era dona, perquè bueno, ja pel simple fet de ser dona era com que ja pots tenir la culpa de tot, no? Però si a sobre li sumes que ets pues, japonesa. A part, no era el tipus d'artista que jo penso era acceptada, no? Realment va ser pionera de l'art conceptual. O sigui, ara hi ha molt art conceptual, però llavors no n'hi havia gens. Era de les que van tirar aquesta porta fora i van dir, vale, l'art pot ser així, super, ok, repetimini, però també pots fer... O sigui, va tirar moltes portes per fer els artistes més lliures i per dir, provem-ho tot, o sigui, experimentem amb tot el possible, no? I llavors jo crec que això era una de les altres coses que va influenciar en que se l'audiés més perquè no era gens entesa, no? I bueno, durant aquest procés de creació, primer vaig fer moltíssima investigació. Bueno, vam fer amb la Núria i l'Helena, també aquí. Veient moltíssims vídeos, moltíssimes entrevistes, escoltant totes les cançons de Yoko, que bueno, les recomano un montón, té molts discos, i són cançons que a dia d'avui dius que fort que una dona estigués com lluitant tant per nosaltres, les dones del futur, i que tant homes com dones la matxaquessin tant, no? Perquè té cançons que bàsicament diu en plan... o sigui, unim-nos a totes, que el nostre lloc no és aquí, és aquí, i visquem felices i visca la pau. O sigui que abogava molt per l'ecologisme, pel feminisme. Ja a la discografia de John hi ha un antes i un després respecte a Yoko en quant al tema de feminisme. Va conèixer Yoko i les seves cançons es van tornar molt feministes. Abogava molt pel feminisme a les seves entrevistes, quan abans havia sigut bastant masclista. No? Bueno, llavors, coneixent a Yoko, a part de la seva música, vaig conèixer molta de la seva obra conceptual i conforme més investigava, pues, més ganes tenia de que la gent la coneixés. I, bueno, ojalà que, si la voleu investigar, segur que trobareu un artista molt interessant. Mira, una... No, que va.
Bueno, a mi m'ha agradat veure't i parlant de tot això, perquè és una cosa que m'identifico molt pel fet de ser treballadora de cultura també. I només vull dir que, o sigui, no és només el sector dels artistes, no és la part només de càsting. Jo sóc gestora cultural i quan vaig a llocs on llocs de cultura, no? De trobades professionals, el que sigui, sóc jo i una persona més que som racialitzades. I aquests comentaris que comenta ella, o sigui, també els rebem nosaltres i és, jo crec que és tot, no? O sigui, ho hem de canviar tant a l'escenari com a les estructures de gestió dels teatres, de programació, de distribució. Crec que l'antiracisme s'ha d'estendre a totes les parts de la gestió cultural i de la cultura, no?
Sí, totalment. Sí.
I, I m'agrada que es facin coses com aquestes perquè fa molt poc no es parlava del racisme a la cultura. I es pensava el que tu deies, no? De la cultura som molt xachiguais i aquí no passen aquestes coses, però pot ser un lloc molt violent.
Sí, sí, moltes gràcies. O sigui, estic totalment d'acord. També és una cosa que hem comentat molt, no? Com en cercles de persones pues, així racialitzades, tal, que és molt necessari que a part de davant de la càmera o els escenaris estiguin darrere i en llocs de decisió, o sigui, que hi hagin directores, productores i guionistes. O sigui, que a l'hora d'escriure un guió s'incloguin persones racialitzades perquè no hi hagin els disbarats i les coses esperpèntiques que hi ha ara. Hi ha llocs on s'està fent, eh? O sigui, per exemple, el programa Oh My God, sé que tenen en la seva taula de guionistes, és molt diversa i per això surten resultats tan diversos i que la gent es pot identificar, no? Però no és és una excepció això. En la majoria de taules de guionistes pues, acaben sent homes blancs i això després pues, arriba un director home blanc, que potser vale, té una directora de càsting blanca i és una cadena que si no es trenca des de l'arrel és molt difícil després que es trenqui. També és com molt curiós perquè sempre les entregues de premis com que sempre reivindiquem molt quan hi ha polítics, no? Per exemple, sempre els Goya o els Gaudí els intentem dir que la cultura té la capacitat de canviar la societat, no? I jo estic super d'acord. I en aquells moments com que es diu de manera com aposteu per la cultura perquè tenim la capacitat de canviar la societat, fem mal bé, i jo penso, sí, és que estic super d'acord. I jo precisament hi crec molt en això. Però llavors, si tan convençuts estem que la cultura diguéssim, nodreix una societat i la fa que sigui com és, si ara la societat és racista, potser ens hem de plantejar què hem fet nosaltres perquè sigui així de racista. Com, perquè un nen no neix sent racista, no? Però de sobte fica els dibuixos i veu la tele, i veu els cartells, i veu una sèrie on tots els estudiants són blancs, i llavors doncs, va creixent i pues, aquesta persona es converteix en director-directora i pensa que les persones que treballen i que fan el bé són persones blanques, no? Llavors és com, buah, si realment, i que és així, podem canviar la societat i la canviem i l'alimentem, alimentem-la bé, no? Perquè un gran poder requiere una gran responsabilitat, no? En plan, rotllo Spiderman, però és així. I això, que sí que s'han de fer els deures. Algun comentari?
Què tal, Sònia?
Hola.
Estava pensant, quina va ser la part més complicada durant tot el procés de creació?
Helena i Núria, la voleu respondre aquesta?
Bueno, jo estic segura que la Sònia té claríssim, però l'estic ajudant una mica. Crec que un dels processos va ser precisament transportar el teatre al personatge de la Yoko, perquè malgrat tot la gran personalitat que té, tota l'expressivitat que té, com a artista, com a persona, no és tan externa. Llavors, fer un personatge d'ella va ser algo molt difícil, malgrat tenir la intenció d'expressar tantíssimes coses sobre ella, sobre el seu món, sobre el seu art, que en un espai com el teatre era més complicat de transmetre.
Sí, o sigui, molts cops dèiem, buah, és que si fos una pel·li, pues, amb la Yoko seria molt guai perquè li faries un primer pla i com que sempre està amb cara superneutra, però bueno, li veuries aquests petits canvis. Però en un teatre no pots, ho vam provar, vam fer algunes proves de dir, bueno, intentem fer tota l'obra com seria Yoko, 100% amb la seva actitud, no? I no se sosté perquè és la pròtesi, jo què sé, fos una obra de John i ella sortís una mica, doncs sí. Llavors havíem de trobar com un equilibri, de dir, hem de mantenir com l'essència de Yoko i s'ha de veure com aquesta diferència, però ha de poder volar una mica més. Hem de potser poder mostrar tot el seu món interior, que és molt ric i que és molt expansiu, té una imaginació increïble, doncs l'hem de mostrar una mica físicament. Perquè si em quedo així tota l'obra, doncs potser se us feia una mica dur. I bueno, aquest va ser un dels moments, una de les coses difícils. I també l'altre, potser la decisió del monòleg final. La decisió del monòleg final de ficar-lo. Sí que des del primer moment que jo volia, bueno, que vaig decidir fer l'obra, tenia molt clar que l'obra començaria amb Yoko als Estats Units, no? Amb una persona famosa, però que havia d'acabar a casa nostra. O sigui, que havia d'acabar parlant del que tenim aquí. I llavors, l'exemple més proper, dic, vale, bueno, l'exemple més proper que té el públic, pues, és la persona que ha estat fent l'obra tota l'estona, no? Que sóc jo. I sí que al principi pues, eren monòlegs que parlaven d'aquí ara, però potser no tan d'una manera tan personal o tan directa. Però al final vam dir, bueno, pues con todo. I vam acabar fent aquest monòleg, però feia una mica de por, perquè bueno, no sabia com es podia rebre, no volia en cap cas que fos com un ai, pobreta, perquè en cap cas la meva actitud és de ficar-me aquí com a victimitzar-me de res, eh? Simplement és com volia ficar exemples reals, no volia inventar-me, ficar exemples reals i concrets, perquè crec que hi ha molta desconeixença, no, d'això, i creia que si ficava aquests exemples de veritat, si parlava jo des de la veritat, potser era la manera més, el canal més directe per arribar a visibilitzar això, no? Que el públic ho tingués davant i ho pogués veure. I realment, o sigui, la decisió del monòleg aquest final crec que la vam prendre a 5 dies d'estrenar, o 4 dies d'estrenar. Sí, l'Helena, si vol dir alguna cosa. No vol dir res.
Oh, hola, Sònia.
Hola.
Abans havien dit que la cultura pot canviar les persones i el món. Mm. No, per a mi m'ha canviat. Quan jo vaig començar en el teatre, a mi m'ha canviat a conèixer pues, coses que no conèixia, cultura d'un altre lloc i de més. I estava comentant que a tu, el món de la cultura, què et va canviar? Que et va il·luminar algun dia, vas veure una obra, una cançó, alguna cosa d'aquestes que va... Hòstia!
Bueno, així, a mi des de petita havia sentit una connexió molt forta amb les pel·lícules. I doncs això, recordo al meu avi li agradava molt el cine, la meva mare també, bueno, la meva família. I no sé, totes les pel·lícules en general com, em cridaven molt l'atenció, i el món del teatre... Recordo quan era molt petita que fèiem teatre a l'escola que m'ho prenia de manera molt professional. Com si estigués aquí treballant a la Shakespeare Company, saps? O sigui, i no sé, sempre... Crec que m'ha salvat molt i crec que a molta gent en general. Crec que com que la cultura ens salva molt, o de sobte escoltar una cançó i sentir-te que no ets només tu que et sents així, no? O veure una pel·lícula o una obra de teatre. Quan vaig anar a veure l'obra de teatre de la Sílvia, no? La Sílvia Alverso Pale, que es diu No és país per a negres, just jo acabava d'escriure la de Yoko, i de sobte vaig veure una obra d'una dona negra que, bueno, parlava de lo que era ser negre aquí, no? I és com, ostres, mira, hi ha algú que se sent igual que jo, no? O en el procés de creació, doncs, el nostre coreògraf, que és el Jun Ji-sun, és un noi que és d'ascendència xinesa, i que quan el vaig conèixer estava a punt d'estrenar la seva com òpera prima, que és una coreografia que utilitza la història de Bruce Lee per parlar d'ell i del racisme que ha sentit, no? I del sentiment aquest de pertanyença o no pertanyença a un lloc. Llavors, pues, crec que aquestes coses, de veure que no estàs tu sola contra el mundo, pues, ajuden. Bueno, no sé si algú d'aquí havia vist alguna altra obra que vulgui compartir, com que parli una mica d'aquests temes d'antiracisme. De feminisme sí que hi ha algunes, si també voleu dir, i així pues, ens entarem.
Sí, vaig veure l'obra de la Sílvia i crec que totes, hi ha moltes obres, hi ha molta creació antiracista i crec que no tenim espais suficients per fer-ho. I jo crec que és el propi racisme, el propi sistema racista que hi ha a la cultura, no? Per què no la Sílvia no ha actuat en un altre lloc més potent o així? Per què el grec, la Sílvia, ha actuat a un espai a part de tota la programació principal del grec? Perquè
quan la temàtica, precisament...
Exacte.
Era, no?
Bueno, i tots els artistes negres. Sí, sí, exacte. O sigui, els artistes afrodescendents aquí a Barcelona s'han queixat perquè estaven... Parlo també de l'art de persones racialitzades com a recurs. Només com a recurs. Com a recurs visual, com a recurs musical, com a recurs literari o com però sempre a l'escenari hi estan les persones blanques parlant i utilitzant aquests recursos. I no són les mateixes persones racialitzades qui conten les seves històries, que ensenyen la seva música o ensenyen les seves creacions. Sempre és persones blanques parlant per les persones racialitzades per a un públic blanc, perquè això també és veritat, o sigui, creacions de blancs per blancs.
Sí, sí, estic totalment d'acord. I sembla que no hi ha, per part de les persones que tenen el poder dins de la indústria cultural, jo almenys veig molt poques ganes de canviar les coses. Veig molt compartir per Instagram, veig molt trobar excuses molt fàcils de no, és que no hem trobat a ningú. Hi ha molta gent, o sigui, quan es fan càstings de publicitat per Nike o per ordinadors, de sobte es troben moltes persones racialitzades. Llavors, quan es fan càstings per personatges que es diuen Júlia, Marc, per una sèrie, càstings per personatges importants, per què no es convoquen aquestes persones? Ja no existeixen. Llavors, bueno, com jo també volia dir amb tot això, que potser molta gent quan veu la tele o les pel·lícules es pot arribar a pensar per desconeixença que simplement no hi ha persones racialitzades perquè o no s'han presentat al càsting o perquè pues, se'ls ha fet el càsting però no eren prou bones. Llavors jo d'aquí vull dir que no és cap d'aquestes opcions, sinó que directament se'ls ha negat el càsting. I és així. I de vegades també costa trobar una mica d'empatia dins del món de la cultura, no? Perquè és un món molt precari. Llavors, tothom, en general, està malament. Llavors, en un món on tothom està com bastant malament, costa trobar una mica d'empatia per dir sí, però hi ha diferents tipus de malament, no? El món cultural està malament, llavors tots estem així, però hi ha un col·lectiu que està malament perquè directament no se'l deixa participar. O sigui, és molt difícil que et toqui la loteria. Tu la pots comprar tota la vida i no et pot tocar. I pots dir, no em toca la loteria, vale, però estàs podent jugar, no? Pues estem parlant que el col·lectiu racialitzat és com si no pogués jugar a la loteria. Llavors, són coses diferents. Però costa trobar, no?, aquesta empatia, perquè si parles amb una actriu blanca que no té feina i com fer entendre això, que els motius són diferents, que és diferent presentar-te al càsting i que no t'agafin, que directament que no et puguis presentar al càsting, bueno... No sé, crec que per sort cada vegada estem fent com més xarxa, les persones, bueno, ens anem coneixent més les unes de les altres, les persones del món cultural racialitzades, i anem fent més xarxa almenys entre nosaltres. Però sí que penso que està tot en un espai molt off, que s'hauria d'arribar al mainstream perquè de veritat es canviessin les coses. I el problema de tot això, penso, és que les persones que ens poden fer arribar al mainstream no tenen cap interès en veure què està passant a la perifèria. Que això és algo com molt estrany perquè en altres països sí que hi ha molt d'interès. Si algú té com més contacte amb el teatre de Londres, o hi ha molt d'interès per veure constantment què està passant, què s'està coent, sempre es van a veure totes les obres. Aquí costa molt que vinguin programadors i programadores a les obres de teatre independent. Costa molt que directores i directors de càsting vinguin a veure't, que mirin el teu material a llocs com Londres, van directament a les escoles a buscar. O sigui, hi ha molta voluntat de portar gent nova cada vegada a la cultura, de que sigui variat, però aquí... És com que tothom té el seu lloc i bueno, demà serà un altre dia, anirem a l'oficina, contractarem els mateixos, farem una altra obra però amb els mateixos, tots seran blancs, no ens revisarem perquè com que no insultem a ningú no som racistes. Però hi ha moltes formes de racisme i la primera és la invisibilització. I, bueno.
Bueno, jo també soc artista, jo soc músic i estic a l'Associació de Músics del Carrer i del Metro. Llavors som una associació diferent. No estem en el canal comercial i llavors el que tenim és que és una associació absolutament oberta. És una associació no racial, hi ha persones xineses, hi ha persones africanes, hi ha persones russes, eslaves, sud-americanes i és una associació superdemocràtica. És una alternativa a un sector de cultura i és una associació autogestionada i que funciona, per mi funciona molt bé però no et forraràs ni et donaràs a conèixer. Bueno, jo toco el metro i em sento superfeliç, és la millor decisió que he pres a la meva vida, però és un canal alternatiu, mai sortiré amb un canal comercial ja, i tampoc és el meu objectiu. I permetem un segon que jo volia tornar, jo, és que sóc un Yoko Onero i un John Lennero, i voldria fer un matís, a part de que en el meu repertori està de balada de Yoko Ono i a l'Imagine, entre altres peces, voldria dir que l'efecte multiplicador de dos grans creadors, de dos grans artistes, com el Lennon i la Yoko Ono, exponencialitza, o sigui, aquí no estem parlant de l'actor que t'ha acompanyat, que ha fet un gran paperàs també, no? Jo el vull felicitar també perquè ha fet un Lennon molt guai. Voldria dir que el fet de que dos talents s'ajuntin crea un efecte multiplicador. I només faig una frase que li va dir la Yoko Ono en el John Lennon. Li va dir, on vas amb aquesta merda de cançons? She loves you, yeah, I wanna hold your hand, if I fell in love with you. Està molt bé, això és molt romàntic i molt guai. Però d'aquí a passar un Revolution, a passar una Imagine, el Power to the People, el Happiness is a Warm Gun, la mateixa balada de Yoko Ono, fa que el màrqueting de la premsa i dels mitjans s'hagi carregat l'opositiu. La Yoko Ono va ser una mica, potser si vols, el detonant de que se'n donguessin compte que estaven en un bucle estúpid per tots ells. No m'enrotllo més.
Sí. Que és molt interessant el que has dit, perquè si s'escolta la discografia de John Lennon a partir de Yoko, és molt heavy el canvi, perquè comencen a colar-se missatges en les seves cançons, doncs això, de feminisme. Sí, el de Wedding, sí. De feminisme, però també de molt activisme, d'antiracisme, de molta abogacia per la pau, i era un moment que estaven amb la guerra de Vietnam. I llavors, com amb aquesta obra, també volia dir que la imatge aquesta que tenim de hippies, no eren hippies només de flowers i de fumar, sinó que eren activistes que estaven ficant el govern molt nerviós, o sigui, els seguien de veritat amb cotxes perquè estaven canviant el vot de la gent de veritat, perquè van començar a fer una gira on, bueno, cantaven cançons d'activistes abogant per la pau i dient que això que et venien per la tele de que hem d'anar a la guerra, que no calia anar a la guerra, no? I realment la gent estava canviant. Així que, no sé, crec que va ser molt guai que utilitzessin el seu art com a canal per transformar la societat i fer-ho d'una manera tan intel·ligent, no? Que van ser els primers també que van crear, doncs, aquest concepte de publicitar la pau, que es van gastar diners en crear valles publicitàries on ficava peace, on ficaven imatges... War is over... O sigui que realment tenien una intenció de veritat de canviar el món, i que és una llàstima que una persona com la Yoko, no?, que va fomentar això, que tothom diu que la Yoko realment va trobar un altaveu amb John, no?, perquè ella sempre havia abogat per això, i de sobte John li va amplificar tot això. Doncs que és una llàstima que una persona així, que al final el que vol és que estiguem totes millor, doncs se la matxaqui tant, no? I crec que una de les coses boniques de Yoko és la seva resiliència i com ella, tot i rebre tot aquest bullying increïble, es va elevar per sobre de tot això, va continuar sent ella, no es va tornar una persona cínica, va seguir tenint esperança i fins a dia d'avui segueix abogant per la pau. I bueno, penso que això és com molt bonic i que, no sé, és una llàstima que ens ho perdem com a públic i com a persones.
Jo no t'he dit que l'obra m'ha agradat molt, eh?
Ah, gràcies.
Em preguntava si t'has plantejat portar aquesta obra al món educatiu, instituts, universitats, perquè la gent pugui reflexionar sobre el tema de la culpa.
Sí, és una cosa que m'agradaria. Ara estem en ello amb temes de producció, però sí que ens agradaria molt portar-la... O sigui, quanta més gent, millor. I crec que en el món educatiu és molt important, perquè així és on més pots incidir en el canvi, no? Sí. És una cosa que ens agradaria molt. Algú més?
Alguna pregunta més per anar tancant, si us sembla? O...
Bueno, doncs potser podríem parlar dels canvis que es poden fer, no? per revertir aquesta situació. Jo crec que sempre hem esperat que es canviés per la bona voluntat de les persones, o hem confiat molt en la intel·ligència de la gent, no? En plan de... És tan obvi que la gent és suficientment intel·ligent, no?, per no ser racista. O sigui, parem de confiar en això i busquem mesures concretes. I jo penso que que millor que mirar a països que estan millor que nosaltres i que han fet mesures concretes i que els hi ha funcionat, no? Per exemple, doncs Regne Unit o els Estats Units, que tenen quotes perquè en els seus projectes audiovisuals, teatrals, hi hagi un percentatge de persones racialitzades, perquè s'han donat compte que per si sol no passa. Llavors, així és com tenen un teatre on hi ha persones racialitzades, al món audiovisual també, i d'aquesta manera els nens i nenes petits creixeran ja en un entorn cultural divers i ja quan siguin adultes no els hi caldran les quotes perquè ja ho hauran interioritzat com una cosa normal, cosa que no està passant ara amb els nens i nenes d'aquí, no? Llavors, si primer hem de necessitem quotes, doncs bueno, no és la solució ideal i la que ens agradaria a totes, però és una solució. Algo concret que hem vist que ja ha funcionat a altres llocs. També vull dir, com que m'avanzo a los acontecimientos, és que en el cas que tinguéssim quotes, d'alguna manera m'agradaria com visibilitzar que això, no, que el racisme no és només persones negres, perquè això, per exemple, està passant en el Teatre de Londres, en aquest confinament que han venjat totes les seves obres. En cada obra hi ha un repartiment de 50 actors i actrius perquè tenen molt pressupost i és com 25 blancs, 25 negres. I han penjat com, no sé, 20 obres i en ninguna hi ha una persona racialitzada que no sigui negra. No? Llavors és com, vale, serà com el següent pas, no? Com de lluitar de que, sisplau, diversitat és diversitat, que això, que no ens quedem amb un discurs simple, no? Que entenguem que el món és divers, que no passa res perquè hi hagin dues persones asiàtico-descendents, cosa que mai hem vist en les sèries, que sembla que si n'hi ha només és una, que totes les persones tenim personalitats diferents, que no som clichés, i que guanyarem com a espectadores i espectadors. O sigui, no només guanyaran les persones racialitzades, sinó que com a espectadores guanyarem de veure un producte més ric. Perquè jo el que no puc entendre és que quan s'està preparant un producte artístic, per exemple audiovisual, es mirin no, com tot el decorat, amb superdetall, que estigui superbé, es miri la fotografia, els colors, tal. I a nivell de càsting, sempre la decisió, sigui com sigui la pel·li, sigui tot, sempre és blanc. És com si totes les pel·lis les féssim de color blau, no? I no, com que no té sentit i no és ric. Si voleu, bueno, jo tenia aquí un poema de la Yoko que us el puc llegir. Bueno, es diu Rising i és en anglès, però el llegeixo traduït. Rising seria com alçar-nos o alabança. Escolta el teu cor, respecta la teva intuïció, fes la teva manifestació, no hi ha cap limitació. Tingues valor, tingues ràbia, estem juntes. Segueix el teu cor, fes servir la teva intuïció, fes la teva manifestació. No hi ha confusió, tingues coratge, tingues ràbia, ens alabem. Yoko Ono, 1994.
Espai Avinyó,
Hala e Lenyol.
Espai Avinyó,
Vica et Cultura.
Espai Avinyó,
Baixa Diversa.
Espai Avinyó,
Baixa Arts Sons Crític.
Espai Avinyó,
Sons Crític Baixa.